Són les 11, el 8 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què posarem tres premis Goya i molt de talent damunt la taula. El Dema Suárez, una actriu que als 90 ja va enlluernar en pel·lícules com El perro de l'hortelano o els films de Julio Medem, i ara estrena una pel·lícula que angoixa, que atrapa i que convida a reflexionar. Desmontando un elefante. És una obra rodada a Barcelona, el debut d'un llargmetratge de ficció d'un director català, Aitor Echevarria. Avui Elvis Presley hauria fet 90 anys. Diem hauria fet perquè ja és mort, ja no traurà més música, això és evident, però compte, continua generant molts diners. Repassarem la llista anual dels artistes morts que més facturen. A Forbes en diuen els més rics del cementiri, i el rei del rock sempre hi figura molt amunt. Aprofitarem l'aniversari, esclar, també, per parlar del que va representar la seva música i la seva figura. I també us explicarem què heu de fer si voleu que vinguem a fer el Catalunya Nit a casa vostra. Sí, és una possibilitat ben real. Depèn bàsicament de tu, després ho expliquem. I ja tinc a la meva esquerra, des de les 10 de la nit, molt atent, l'oient misteriós d'aquesta nit. No és cap misteri, que és un plaer escoltar-lo sempre, però encara no us podem dir qui és. Us avanço només que ens podrà parlar, per exemple, d'hiperrevolucionaris i supergais. No patiu, que abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I encetem l'última hora amb un servei públic express en 5 minuts, el dia de tot, amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, bona nit.
Hola, bona nit.
Els incendis de Califòrnia continuen creixent i ja han causat 2 morts, molts ferits i la destrucció de més de 1.000 edificis.
Hi ha fins ara 80.000 evacuats i 2.000 hectàrees cremades. El governador de Califòrnia ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida perquè hi arribin bombers des d'altres punts del país per lluitar contra els 5 incendis que cremen simultàniament. El president dels Estats Units, Joe Biden, s'ha compromès a oferir els recursos necessaris per fer front als efectes dels incendis.
Estem preparats per fer absolutament tot el que calgui per contenir les flames i ajudar la reconstrucció. Serà, però, un camí molt llarg. Ens costarà temps aconseguir-ho.
Sobre la situació que s'està vivint, al Catalunya Nit hem parlat amb Víctor León, director d'àrea del restaurant Telefèric Barcelona, situat a la zona. Ens ha explicat que el vent dificulta molt les tasques d'extinció i també la feina que ells estan fent a hores d'ara.
Tot el tema del vent està complicant moltíssim l'extinció de l'incendi i, de fet, tota aquesta nit els bombers no han pogut sortir ni amb helicòpter ni amb les avionetes. Ara mateix estem oberts, però més d'una manera solidària per poder intentar ajudar doncs, a totes les víctimes que hi ha hagut, que s'han tingut que moure de casa, per intentar doncs, donar-los un menjar calent.
L'administració Joe Biden i la Unió Europea critiquen la intenció de Trump d'annexionar Groenlàndia als Estats Units.
França i Alemanya alerten el president electe nord-americà que no es pot saltar el dret internacional. Olaf Scholz és el canceller alemany.
El principi d'inviolabilitat de les fronteres s'aplica a tots els països, no importa si són de l'est o d'occident. Tots els països ho han de respectar, tant si són petits com una nació molt poderosa. És un principi fonamental de la legislació internacional i un component clau del que anomenem valors occidentals.
Mentrestant, Dinamarca, a qui pertany Groenlàndia, intentant rebaixar la tensió. El govern danès manté que vol una bona relació amb els Estats Units.
La Comissió Europea avisa Meta que la Unió Europea ha de continuar respectant la normativa sobre moderació de continguts.
L'executiu comunitari fa aquest advertiment l'endemà que la multinacional nord-americana anunciés que prescindirà als Estats Units de verificadors acreditats. Era una entrevista que hem pogut sentir a la primera hora del Catalunya Nit. Lorenzo Marini, un dels fundadors de l'entitat catalana de verificació Verificat, ha criticat el lligam que Mark Zuckerberg ha fet dels verificadors amb la censura.
La posició del Zuckerberg sobre tot aquest tema no ve d'una evidència i no ve d'un anàlisi de la realitat, ve motivada d'un alineament polític que la seva empresa està fent amb el govern americà i altres grans companyies tecnològiques. Però de censura és molt equivocat.
Esquerra Republicana tanca la porta a cap acord amb l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, i no li aprovarà els pressupostos.
La líder local del Republicans, Xantal Pérez, s'havia mostrat disposada en l'últim ple a parlar i explorar la possibilitat d'abstenir-se i facilitar l'aprovació dels comptes de l'equip de govern d'extrema dreta. Però la Direcció Nacional d'Esquerra ja ha sortit al pas per barrar aquesta opció. Els regidors de Junts, l'abstenció dels quals també és necessària perquè els comptes tirin endavant, també s'han obert a reunir-se amb l'equip d'Orriols. Des de la Direcció Nacional precisen, però, que hi haurà reunió, però que hi aniran a escoltar i no pas a negociar. Montsina Llimós és la cap de files local.
I ara sí que aquesta mateixa setmana tindrem una reunió amb l'equip de govern. Punts molt concrets, no? Una aposta molt clara per la cultura. Veiem que el turisme a Ripoll ha caigut, doncs també veure com podem fer maneres perquè això revesteixi. Els pressupostos participatius del poble que no es contemplen i pensem que encara que siguin una partida menor hi haurien de ser.
7 bisbats d'Espanya, entre ells el de Barcelona, han estat denunciats per promocionar teràpies de conversió a través de xerrades i la castedat a persones homosexuals.
La denúncia l'ha presentat l'Associació Espanyola contra les teràpies de conversió. L'arquebisbat de Barcelona nega en un comunicat que ells hagin organitzat mai res i es desmarca de l'organització d'aquestes iniciatives que estan vinculades a dues empreses privades. La promoció i la pràctica de teràpies de conversió de persones LGTBI està considerada una infracció molt greu en la llei trans i preveu multes d'entre 10.000 i 150.000 euros.
I baixa més d'un 30% el nombre de persones sense sostre que fan ús del nou dispositiu de l'Ajuntament de Lleida per allotjar-se els mesos de més fred.
El consistori assegura que es prioritzen les persones més vulnerables, però des d'entitats com Arrels creuen que són massa estrictes i que falten places, com ens explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
La Paeri atribueix el descens d'usuaris a dos motius, que ha fet menys fred i que les persones que hi van han de tenir un seguiment des dels serveis socials municipals. El regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, ho defensa, però la directora d'Arrel, Sant Ignasi, a Lleida, Rosa Majoral, creu que en el fons falten places.
Una mica el que busquen no és excloure, és garantir que les persones que accedeixen a aquest dispositiu són les més vulnerables.
Quan hem de prioritzar tant, no? I hem d'establir tants criteris, també és perquè hi ha una escassetat de places.
Des de la plataforma Som Veïns del Centre Històric denuncien que aquests dies s'han vist gent dormint al carrer. Òscar Lanza.
I l'altra realitat és que continua dormint gent al carrer. Jo aquests dies, a la sortida de casa, en veig dos o tres.
Aquest any el servei ha canviat d'ubicació, ja no s'ofereix en un pavelló firal, sinó a l'antiga Escola Cervantes, al Centre Històric, hi ha 10 places menys.
Amb el Sergi Molero, que ho hem repassat gairebé tot, deixem a banda els esports perquè això és cosa d'en David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit de nou.
Avui un dia intens, esportivament parlant, un dia rodó per al Barça. Això vol dir que Joan Laporta respira segurament hores d'ara una mica més tranquil·la amb la classificació per a la final de la Supercopa i la concessió de la cautelar per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor.
Sí, el més recent és aquest passant esportiu amb la victòria del Barça Gida a l'Aràbia Saudita, de l'equip blaugrana, que ha superat en la primera semifinal de la Supercopa, ho hem explicat, 0-2 l'Atlètic Club de Bilbao, i en un partit doncs força solvent a grans trets, on l'equip de Hansi Flick fins i tot s'ha vist com regulava una mica esforços de cara ja pensant a la final de diumenge. Partit efectiu doncs del Barça, que han acabat, ha valorat així el tècnic mateix.
I'm very happy, so Estic molt content. Buscàvem la victòria 2-0. És molt bo per a nosaltres. Som a la final i hem acabat en la porteria 0. L'equip ha jugat bé, com he dit, estic molt content.
I'm happy.
Gavi ha marcat l'1-0 força d'hora al minut 17 en aprofitar una centrada de Valde des de l'esquerra de l'àrea i ja a la represa, la segona part, Lamine Yamal ha establert el 0-2 definitiu al minut 53, tot culminant amb un gran control una jugada col·lectiva. Al llindar del 90, però, Iñaki Williams pel Bascos ha arribat a marcar, tot i que el gol l'ha invalidat el VAR per fora de joc. Lamine Yamal, en declaracions a Movistar, tot just acabat el partit, sí que ha admès algun patiment al tram final, sobretot per aquest gol anul·lat.
Sí, bueno, al final el Atlético es un equipo muy físico que te hace correr mucho. Sí que es verdad que hemos sufrido, sobre todo al final de la primera parte, pero hemos sabido jugarlo muy bien y muy contentos.
A l'11 titular del Barça, el més destacat ha estat la presència a la porteria de Stensne, que ha rellevat Iñaki Peña, i és que, segons ha desvelat just abans del partit la TTT, Peña ha fet tard a la sessió d'activació en l'estona prèvia al partit i Flick finalment l'ha relegat a la suplència. Demà, segona semifinal, que enfrontarà el Madrid amb el Mallorca i amb Vinícius disponible al conjunt blanc. I un apunt del Barça també, i és que s'enfrontarà el Betis la setmana que ve. Als vuitens de final de la Copa, partit únic, serà el duel a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc. Per tant, el Barça, que tindrà aquest partit important de vuitens de Copa a casa, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet avui.
Ah, i un Barça ara de bàsquet amb molts dubtes afronta demà una nova jornada també a l'Eurolliga.
Sí, un partit important. El Barça visita la pista del líder, que és el Mònaco. Els blaugranes desens amb 10 victòries, però amb inèrcia a l'Eurolliga positiva, victòria en l'últim partit a París, però entremig, al cap de setmana i ahir mateix, dues derrotes a l'ACB que han tornat a situar molts dubtes a l'equip de Peñarroya, un tècnic del Barça que parlava així del rival demà.
És un equip que amb la línia exterior som molt protagonistes i després interiorment utilitzen molt bé el físic dels seus jugadors perquè aquests jugadors trobin situacions o carregar bé situacions de rol.
Aquest Mónaco-Barça, com sempre, amb transmissió que tindrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT també. I avui a l'Eurocopa, la segona competició europea, el Joventut continua amb opcions de passar les eliminatòries. Els verdinegres han derrotat 93-70 al Besiktas turc i, a més, a un rival directe com el Besiktas li han capgirat el bàsquet de Baràs, que ara és favorable als verdinegres. Dues victòries separen la penya dels llocs de play-off quan queden quatre jornades.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
I ara un apunt, perquè tot això que estem fent avui ho podem venir a fer a casa teva, tal com ho sents. El dia 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i un any més Catalunya Ràdio vol celebrar-ho al teu costat, així que qualsevol dels programes, de fet, d'aquesta emissora es pot fer a casa teva si tu ho vols. Com ho has de fer? Doncs entres a la web de Catalunya Ràdio, veuràs que hi ha una informació sobre el Dia Mundial de la Ràdio 2025. Si obres aquella pestanya trobaràs un requadre on has d'explicar per què vols que vinguem a casa teva. En demanaran la població, el municipi, després que marquis quin programa. Si vols el Catalunya Nit, a nosaltres ens faria molta il·lusió. Ens expliques el per què i potser el Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de febrer, el passem a casa teva.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
1, 16, 20, 23 i 44. Sols 5 i 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Aquest divendres 10 de gener arriba als cinemes Desmontando un elefante.
Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera?
Que no me quiero quedar sola.
Cojo un vaso. Abro el grifo. Cierro el grifo. Bebo agua.
Explica la història de la Marga, que és una arquitecta d'èxit, però que té un problema greu que intenta dissimular, una addicció a l'alcohol que li complica molt la vida, també la relació amb la resta i amb la seva família. És una pel·lícula rodada a Barcelona amb bona part de l'equip català, amb Aitor Echevarria, director barceloní, que s'estrena en un llargmetratge de ficció, tot i que té experiència com a director de fotografia i també en curtmetratges, i que té un repartiment de luxe, i tenim la sort que ens acompanya aquí la protagonista, Emma Suárez. Buenas noches, benvinguda al Catalunya Nit.
Bona nit.
I felicitats, perquè creu que heu fet una bona pel·lícula.
Ah, moltes gràcies.
¿Estás contenta tú con el resultado?
Estamos muy contentos, sí. Estamos muy, muy contentos porque no es habitual tener la oportunidad de formar parte de un proyecto tan interesante que habla de temas que no son frecuentes, ¿no?, dentro del cine. Y siempre que una película te propone hablar de un tema que nos afecta a todos, ¿no?, que afecta a la sociedad, que es un problema también social, pues es interesante. Y además, sobre todo, estamos muy contentos de ver el resultado y cómo Aitor Echevarría ha hecho esta película después de 15 años que llevaba preparando y trabajando el guión y, bueno, intentando encontrar la financiación adecuada.
¿Y tú, cuando te llega el guión y lo lees, qué piensas?
Me impactó muchísimo. No tuve ninguna duda. Inmediatamente me sobrecogió, me impulsó a hacerme preguntas y reflexiones y inmediatamente tomé la decisión de querer participar en la película, porque había varios temas, varios matices que me habían impactado. Primero, el hecho de hablar de algo como el alcoholismo, ¿no?, que es un tema que está completamente normalizado en la sociedad. Hay mucho estigma también en torno a las adicciones. Hacerlo de una forma tan original, en donde no se ve en ningún momento la sustancia y, sin embargo, está presente constantemente.
Sí.
Es una película que habla de la coadicción de los familiares, también de las dependencias emocionales, de cómo una relación materno-filial, una madre y una hija, dentro de una familia se crea esa codependencia cuando hay una sustancia que es protagonista en una familia. Cómo se cambian los roles también, ¿no?, de los cuidados. Como no es la madre la que cuida a la hija, sino la hija la que cuida a la madre. Los límites de esa atención, de esos cuidados. Cómo a veces es necesario llegar a un límite para darse cuenta que el trabajo lo tienes que hacer tú solo.
Sí.
Que no hay nadie que te pueda ayudar. Y también me parecía muy interesante que la película enmarca una familia de clase social alta, una familia de éxito, una familia estable, un marido cirujano. Viven en una casa maravillosa en el barrio de San Gervasi, una arquitecta de éxito, reconocida, con unas hijas maravillosas, y viven muy bien, no tienen problemas económicos y aparentemente son felices. Todo apunta a que deberían ser felices, ¿no? Y sin embargo, hay un problema gravísimo, y es la adicción de la madre.
Sí, es que el alcoholismo quizás es la adicción más transversal, porque no hay capa social que escape de ella. Tú lo decías ahora, una familia que en teoría les va todo muy bien, y además que el alcohol está en todas partes. Por eso hay una escena muy bonita de una cena donde hay que beber agua, y qué problemón tener que beber agua en una cena.
De Navidad.
De Navidad.
Claro, estamos acostumbrados a que cuando nos invitan a cenar, que llevamos una botella de vino, ¿no? O en cualquier reunión siempre aparece el alcohol, o cuando quedas con una amistad y le propones una cita, vamos a tomarnos unas cervezas, ¿no? O sea, el alcohol es una droga absolutamente normalizada y está integrada. El raro es el que dentro de una reunión no bebe una cerveza o un vaso de vino, el que pide agua. Ese es rarísimo.
Sí. Por eso una de las virtudes de la película, aparte de que te quedas, ya digo, enganchado, yo empecé a verla muy tarde y no pude parar, hay una angustia todo el rato mientras vas mirando la película. Mm. Creo que puede ayudar tanto a los que tienen adicciones como a los familiares.
Totalmente.
De los que las padecen. Porque vemos ahí el ejemplo, por ejemplo, de dos hijas que se acercan al problema de maneras totalmente distintas. Una totalmente entregada a la madre y otra que dice, hombre, ya es mayorcita, que se cuide ella, ¿no?
Sí, claro, cada uno vive el conflicto de una manera, ¿no? Y eso también está muy bien en la película. Quizá el padre no sabe cómo actuar, ¿no? Es torpe. Y el rol de esa pareja lo asume la hija, que se queda en la casa. También es muy interesante la danza, cómo aparece en la película, porque la hija es bailarina. El personaje que interpreta Natalia de Molina, que está fantástica,
también, sí.
Ha sido muy bonito trabajar con ella. A mí me gusta mucho Natalia desde siempre, desde que la vi en la primera película en la película de David Trueba, en su primera película, que le dieron un Goya, y me fascinó su trabajo, me sorprendió, y resulta que fíjate, la vida nos ha llevado a trabajar juntas y ha sido muy bonito, porque además se ha creado un vínculo muy silencioso pero muy hondo. Y ella es, dentro de la película, el personaje de Blanca, y es la que, bueno, la que carga con las consecuencias de que allí nadie se ocupa de la madre. Hay otro detalle también, y es que la película retrata a esta familia, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ver el alcoholismo dentro de clases sociales y extractos bajos, ¿no? Y entonces, esto forma parte de todas las familias y de todas las clases, ¿no? Este tema.
Sí. Ahora que mencionabas a Natalia y su personaje, y lo del baile, ¿es bailarina o no? Porque baila muy bien.
Bueno, es que Natalia no es bailarina, siempre le ha gustado el baile y se ha preparado muchísimo. Era una de las cosas de la película que le imponía mucho respeto, le daba miedo, y estuvo durante mucho tiempo preparándose con una compañía de baile, y empezó trabajando el personaje desde el movimiento. Entonces entró en el personaje de Blanca con las coreografías y con el movimiento. Es muy bonito también cómo esa coreografía es una metáfora de lo que a esta chica le está sucediendo en la vida, ¿no? Cómo está tratando de salir y la meten hacia adentro, como si entrara dentro de un útero materno.
Sí.
Es muy bonito eso. Y luego la música de Max Richter.
Sí. Sí, sí, realmente son escenas muy bonitas, muy bien filmadas. Uh-huh. Y allí se describe también cómo, pese a que la adicción la está sufriendo la madre, eso interfiere en la vida de todos y especialmente de la hija, con la que tiene esta relación tan de dependencia casi.
Claro, porque la hija es coadicta. Cuando estuvimos preparando la película, estuvimos hablando con... Tuvimos la suerte también de que de parte de la productora y Aitor, el director, nos pusieron en contacto con centros, con instituciones y con personas profesionales que se dedican al tratamiento de las adicciones y que tienen, sabes, centros de... Estuvimos en el Instituto Hipócrates y eso fue muy importante para nosotras, porque pudimos escuchar de primera mano testimonios de personas que están conviviendo con este problema, que se mostraron absolutamente generosos, mostrando su vulnerabilidad y su fragilidad, porque cuando una persona está viviendo este proceso, se enfrenta a una reconstrucción de su identidad y levantarse cada día es un trabajo difícil y duro, porque, bueno, no sabes quién eres y sobre todo tienes mucho, mucho, mucho miedo, ¿no? Uh-huh. Y has de volver a tu casa y reconstruir ya no solamente tu identidad, sino tus relaciones, cambiar absolutamente tus hábitos, ¿no? La sustancia que ha formado parte de tu vida queda apartada y a ver ahora cómo te relacionas, ¿no?
Sí.
Entonces, esto también provoca que dentro de los familiares ellos estén muy presentes, muy encima y se conviertan en coadictos tuyos.
Sí. Además, Marga, tenemos que decir que no es una paciente fácil.
Bueno, ¿por qué lo dices?
Porque no
ella
sé si...
cumple las pautas.
Cumple las pautas, no podemos contar mucho, pero no sé si primero si se deja ayudar mucho y luego que, claro, todo el rato se siente como vigilada, ¿no? En cambio, la está vigilando la gente que la quiere, está sufriendo por ella. En cambio, hay momentos que parece que tu personaje los quisiera a todos lejos, ¿no?
Sí, porque tiene mucho miedo. Es que hay mucho miedo ahí. Hay mucho miedo... no sabes con quién te vas a encontrar, no sabes quién eres. Hay miedo a reconocer tu pasado también, ¿no? Las cosas que hayas podido hacer. Hay un sentimiento de culpa y una vergüenza enormes. Entonces, también son... Son situaciones en las que uno está constantemente conteniendo y cualquier detalle puede hacerte explotar. Porque también te sientes muy, muy mirado, muy observado y también te tratan como si fueses tonto. Y la película transmite todo esto con muchísima honestidad y con mucho respeto. Esa es una de las cosas que más llaman la atención.
Sí, sí. Estaba contando hoy, y me puedo haber descontado, pero 60 años y me han salido 59 películas, largometrajes, de Emma Suárez. No sé si me puedo haber descontado, pero vamos a ponerle un 60-60 más o menos. No sé si, porque claro, no las he visto las 60, pero he visto muchas. Hay grandes personajes tuyos, pero diría que este es, sí, también uno de los grandes personajes de tu carrera.
Sí, sin duda. Sí, hay aparte yo estoy segura que, o sea, hay películas que son determinantes ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, y desde luego Desmontando un elefante para mí es una película que me ha enseñado mucho sobre el ser humano y sobre un problema bueno, no me había parado a reflexionar la relación que yo tenía con el alcohol, por ejemplo, con las adicciones, ¿no? Y la película me dio la oportunidad de empezar a observar cómo nos relacionamos en esta sociedad con el alcohol. Y creo que es una película muy importante en ese sentido, porque el espectador que vaya al cine a verla va a salir con las ganas de... Es una película que es de digestión tranquila, calmada. No digo lenta, porque sales, sí que te impacta y te moviliza. Y también sales del cine con muchas ganas de comunicar con los demás lo que te ha provocado. Tiene un final, y cuando hemos preguntado en coloquios en los que hemos estado, por ejemplo, estuvimos en Proyecto Hombre el otro día, ¿no? Y a Aitor le gusta preguntar a los espectadores si consideran que el final es esperanzador, y entonces no vamos a desvelar nada, pero a mí me gusta cuando hay finales que provocan diferentes versiones, y en este caso funciona así. Hay gustos, hay para todos los gustos, y yo creo que tenemos una película muy bonita, muy interesante, que no deja indiferente al espectador, y para mí la satisfacción es que Aitor Echeverría, que lleva tanto tiempo, ha estado tanto tiempo gestando esta película, tenga su reconocimiento, que sirva para algo. Creo que además es una película importante en ese sentido, ¿sabes? Que no te deja indiferente, que te propone reflexiones y que te vas a hacer preguntas. Y a mí ese cine me parece necesario y revelador también. Para mí ha sido reveladora esta película.
Sí, surge de historias personales del mismo Aitor, el guión y la película. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Porque tú has trabajado con directores con muchísima experiencia y trayectoria, pero también con directores noveles. Este es un caso, digamos, de ópera prima, pero de alguien que ya tiene experiencia en el sector. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Pues ha sido muy interesante. Este es otro detalle que para mí es importantísimo, porque yo creo que en el cine hay algo que son los encuentros con personas extraordinarias, y en este caso he tenido la suerte de reencontrarme de encontrarme con una persona como Aitor, que es un ser absolutamente sensible, honesto, delicado, alguien que cada vez que rodábamos una toma venía, se nos acercaba con cautela y con mucha amabilidad, nos daba las gracias en cada toma. Me acuerdo que Natalia y yo nos mirábamos y decíamos, pero ¿has visto? Es que viene a darnos las gracias en cada toma, y con un respeto que también se transmite en la película. Ha sido también la posibilidad de volver a trabajar con Darío Grandinetti.
Así que coincidiste en Julieta, sí, por ejemplo, ¿no?, con Almodóvar.
Y que es un actor al que admiro muchísimo. Es alguien con un carisma, con una personalidad, y es un compañero fantástico que me hace sentir siempre muy cómoda, y es un maestro en Darío. Desde que yo vi aquella película dirigida por Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, sí, que me quedé fascinada con aquella película hace, sí, ya muchos años, creo que es de los años 80, tener la oportunidad de haber trabajado con él ya en dos ocasiones, bueno, eso ha sido un regalo. Ajá. Y con Alba Aguilera, que hace mi otra hija, que sí, también es una fantástica actriz. Creo que somos una familia...
Sí, sí.
Top.
Aitor, ópera prima, pero es inteligente dirigiendo también actores, sí, y actrices. Por sí, cierto, el título, Desmontando un elefante, viene de esa frase, supongo, americana, ¿no?, del elefante en la habitación. Es una cosa enorme que todo el mundo ve, pero que nadie se atreve a encarar, a hablar de ello, ¿no? Ahí está el alcoholismo muchas veces también.
Sí, hay muchos elefantes, ¿no?, en esta sociedad. Hay muchos temas de los que no nos atrevemos a hablar, y bueno, por eso de ahí viene el título, Desmontando un elefante. Y aparece, bueno, no vamos a contar nada, tenéis que ir a ver la película.
Exacto, sí.
Pero sí que escuchamos...
En un momento muy impactante,
sí,
debo
sí,
decir.
Sí, esa secuencia es muy chula.
Sí, sigues haciendo teatro, te quedan películas por estrenar. ¿En qué momento te encuentras?
Pues estamos empezando el año, no sé si vamos más rápidos ahora que en el 24. Empiezo con mucha ilusión de estrenar esta película, con la expectativa de que funcione, de que vaya el público a verla. Y ya he estrenado El cuarto de atrás en teatro, la obra de Martín Gaite, que este año 2025 es su centenario, y este sábado estaré en Salamanca, en el Teatro Liceo de Salamanca.
En su ciudad, ¿no?
Sí. Así que me impone también mucho respeto eso. Y luego haremos una gira, vendremos a Barcelona, creo que en verano, y en Madrid estaremos en febrero.
Que bé.
Doncs, muy buenas cosas para compartir.
Sí, no comences malament l'any. Emma Suárez, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a ti.
Bona nit.
Bona nit.
Deu minuts per arribar a 12:15. Ara volem parlar d'una persona que avui hauria fet 90 anys. És Elvis Presley. La seva mansió a Graceland organitza 4 dies de concerts i actes per commemorar les 9 dècades del rei del rock and roll. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta que et faig és ben facileta. Per què va triomfar tant Elvis Presley?
Quina pregunta més fàcil.
Gairebé res.
Mira, d'una banda hi ha els moviments de pelvis, que en aquella època eren escandalosos i seduïen la primera generació d'adolescents de la història, la dels anys 50 als Estats Units, mentre els seus pares entraven en xoc, i cançons sinuoses, com aquest Heartbreak Hotel, de 1956, en tenen part de la culpa. Fins que no va arribar Elvis, d'acord, tenies Frank Sinatra, tenies cançons com 16 Tons, de Tennessee Ernie Ford, que no deixava de ser un mig temps, i molts cantants melòdics que feien cançons romàntiques pensades per als oients blancs de la ràdio, això és important. Però Elvis el que fa és agafar la música negra, el rhythm and blues, mesclar-la amb el country interpretat a gran velocitat i crear el rockabilly per al públic que abans escoltava música melòdica. You ain't nothing but a hound dog.
Tant Elvis Presley, que amb el que hi havia fa un trencament. D'on veu Elvis Presley? Com fa aquest trencament amb el que hi havia fins aleshores?
Mira, perquè Elvis existís, abans calia que als anys 30 hi hagués músics de blues com Robert Johnson, el que va iniciar el mite del pacte amb el diable en una cruïlla de camins. Als 40, Sister Rosetta Tharpe, quedeu-vos amb aquest nom, que accelerava el blues i el mesclava amb el gospel i el swing amb una guitarra elèctrica i creava les bases del que acabaria sent el rock. I want somebody to tell me just what is the sort of thing. Puntejat inclòs, eh? Això és dels anys 40 i ja feia rock, gairebé,
sí.
Amb una guitarra elèctrica. És bestial. I ja als 50, Little Richard, que era fan de Rosetta Tharpe i que ja feia rock and roll. Pots veure, eh? Les parelles allà ballant, amb aquelles faldilles voleiant.
I ens hi anem acostant, eh?
Perquè això s'assembla molt a això. Això és una gravació del Blue Suede Shoes, d'Elvis Presley, òbviament, de 1956, i alerta les adolescents que se senten més fortes que no pas ell, eh? Doncs, mira-les. Doncs aquesta mescla amb la música afroamericana i el sexe va escandalitzar els pares i mares dels adolescents, que el veien com un perill per la seguretat dels Estats Units, i fins i tot hi havia qui assegurava que la seva música negra, deien, corrompria la joventut nord-americana, i sort que ho va fer.
Sí, no sé què hagués dit el tram de l'època, però vaja, que Elvis Presley no només feia música ràpida. Night and you and blue.
A l'època, Manel, t'ho creguis o no, hi va haver un visionari del New York Times que assegurava que Presley no tenia cap habilitat per cantar. I crec que cançons com Blue Hawaii, de la pel·lícula amb el mateix títol, del 1961, i balades eternes com Can't Help Falling in Love o Are You Lonesome Tonight, ho desmenteixen de dalt a baix.
Doncs gràcies, Marc, per aquesta selecció tan ben portada i aquesta introducció genial, però seguim parlant del rei del rock. The night is young.
so are we. So are we.
El cas és que Elvis Presley, malgrat estar mort, continua sent un dels artistes que més diners continua generant. I d'això podem parlar ara amb Javier Márquez, perquè està vinculat al grup editorial que publica les revistes Forbes. Ell, en concret, és sotsdirector de la revista Tapas Magazine, però també havia estat en el llançament de la revista Forbes a Espanya. I, a més, aquí hi ha una coincidència màgica, és autor del llibre Elvis Corazón Solitario. Javier Márquez, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de charlar con vosotros.
Bueno, pues lo primero, eso. Forbes publica cada año la lista de gente que sigue generando más ingresos pese a estar muerta, y Elvis está siempre allí arriba del todo, ¿no?
La lista, cuando yo estaba en Forbes, ahora sigo en el mismo grupo, pero cuando estaba en Forbes, a esta lista la llamábamos respetuosamente los más ricos del cementerio.
Sí, es un buen nombre, sí. Porque claro, por royalties o por lo que sea, ¿por qué los artistas muertos siguen ingresando mucho dinero? ¿Bajo qué conceptos?
Pues, lo vemos en otros muchos aspectos. ¿Por qué cuando nos tomamos las uvas, los programas que habitualmente más éxito tienen en televisión son estos de refritos de vídeos de los 90, los 80, los 70, incluso los 60? Porque la nostalgia vende, vende muy bien. Entonces, aunque en algunos casos no solo hablemos de nostalgia, sino también de calidad artística, como puede ser en el caso de Elvis o de Freddie Mercury o de John Lennon, por citar algunos, pero el gran volumen, este volumen salvaje de ventas, sin duda lo da la nostalgia y las, pues yo qué sé, los cientos de miles de personas que visitan cada año Graceland, ¿no? La mansión de Elvis allí en Memphis, Tennessee, que dejan su, como es evidente, dejan ahí su caritativa aportación cada vez que pasan por la puerta, ¿no? Pasan por caja. Entonces esto sin duda sigue generando. Además, tengamos en cuenta que cuando hablamos de artistas, de músicos, de actores, etcétera, escritores, han producido una obra normalmente rica que se va multiplicando exponencialmente, no solo en el caso, por ejemplo, de los compositores de derechos de autor, sino que hay ediciones, revisiones, remasteraciones, ediciones especiales, etcétera, etcétera, etcétera.
Si miramos la última lista que tenemos de estos más ricos del cementerio de Forbes, vemos que en el número uno está Michael Jackson, luego le sigue Freddie Mercury, Michael Jackson con 600 millones de euros, Freddie Mercury 250, Dr. Seuss 75 millones, es autor de libros infantiles, si decimos Grinch, seguramente que muchos oyentes estas navidades habrán pasado por ahí, por alguno de esos dibujos. Y luego ya en cuarta posición tenemos a Elvis Presley con 50 millones. Y ha estado más arriba de cuarto lugar también, ¿eh? Es una constante que él esté en esta lista.
Sí, normalmente casi todas las listas económicas ocurre igual que con la lista Forbes esencial, ¿no? Por antonomasia, la lista de los más ricos, ¿no? De los vivos. Exactamente, en este caso eso es, en este caso de los vivos. Salvo que haya alguna operación drástica o alguna operación de mucha suerte, normalmente los primeros puestos suelen variar poco. El cuarto pasa al segundo, el segundo al tercero, así, pero suelen variar poco. Y en estos que has citado tú, pues evidentemente siempre están ahí. Fíjate que por tener una cifra simplemente, a día de hoy se estima que Elvis Presley, desde que empezó a publicar allá por el 54, se estima que ha vendido más de 1.000 millones de discos. Tema de streaming aparte, esos son muchos discos, ¿eh?
Sí,
se siguen vendiendo. Y ahora volvemos otra vez al tema de la nostalgia, ahora que está de nuevo, parece que resurge, bueno, lleva tiempo, el resurgir del vinilo, lanzan unas ediciones preciosas, maravillosas, y tan maravillosas como caras, pero que tienen salida y se siguen moviendo. O sea que la gente que en su momento vendió sigue teniendo un... vendió con un buen respaldo, es decir, no es que vendiera porque fuese de pronto el videoclip de Leticia Sabater de ese verano, sino gente que con un talento demostrado, pues eso indudablemente va pasando de generación en generación y sigue provocando interés.
Sí, porque recordemos que murió en agosto del 77, por lo tanto hace más de 47 años y sigue generando todos estos ingresos. Como decía antes, tú escribiste una biografía de Elvis, se titula Elvis Corazón Solitario. ¿Qué te impulsó a escribir esa biografía? Porque supongo que debe dar mucho respeto, ¿no?, escribir sobre Elvis.
Sí, pero curiosamente era ocurría una cosa interesante. Esto es como lo del el golpe de Estado del 23F, que todo el mundo recuerda, todo el que vivía entonces recuerda haberlo visto por televisión, y en realidad era imposible porque la emisión de televisión, la señal de televisión se cortó y lo vimos después, pero todo el mundo recuerda haberlo visto. Pues aquí ocurre igual, todo el mundo me decía... lo vas a tener difícil porque con la cantidad de libros de Elvis que hay, y en el momento en el que yo publiqué este libro, que era al año 2007, los principales trabajos, que además son fantásticos, sobre Elvis Presley no estaban disponibles en castellano, y eso me permitía jugar mucho con lo que se había hecho fuera y aportar un enfoque personal. Entonces, yo traté de hacer una biografía donde, en fin, profundizara en su vida, en su entorno, etcétera, pero jugando con lo que podría estar pensando Elvis en distintos momentos de su vida. Es decir, nadie estaba con Elvis en el momento en el que murió, pero todos sabemos que se había propuesto cambiar su vida, que había empezado a hacer dieta y ejercicio, que tenía mucha ilusión por la siguiente gira. Entonces, y si Elvis hubiese parado ante el espejo y hubiese pensado tal o cual cosa, y en ese momento le sobreviniera la muerte. Entonces me parecía muy interesante jugar con datos fehacientes, por supuesto, pero luego con la especulación de ¿qué habría pensado Elvis en este momento o en este otro? Y resultó muy interesante y muy emocionante intentar meterse en los trajes de Elvis.
Claro, seguro que sí. Tú recuerdas que creo que fue John Lennon que dijo que antes de Elvis no había nadie. ¿Estás de acuerdo?
No exactamente. Lennon decía que antes de Elvis no había nada, en el sentido de la revolución que supuso Elvis. Y en buena medida era así, pero antes de Elvis estuvo Sinatra. No olvidemos que toda esa locura de las chicas corriendo detrás de Elvis y corriendo detrás de los coches, volviéndose locas, saltándose las imposiciones de los padres, etcétera, por estar con Elvis, eso ya lo hacían una década antes, década y media antes, por Sinatra, donde daban la vuelta, la cola daba la vuelta al Paramount Theater de Nueva York para ver al joven Ojos Azules. Entonces, antes de Elvis no había casi nada, pero ya estaba Sinatra.
que tampoco, que seguramente, no sé si está en la lista, creo que no, pero...
Pero
en el cementerio pobre tampoco debe ser.
Tampoco. Lo que pasa es que Sinatra, en el caso de Elvis, el tema de la descendencia estuvo ahí bastante más limitado, y en el caso de Sinatra ha habido más manejo de cuentas entre unos y otros a la hora de repartirse el legado. Aparte de que la mitad del legado yo creo que se lo vivió Sinatra.
puede ser. Pues Javier Márquez, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche de que recordamos que hace 90 años que nació Elvis Presley. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és babor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui? A casa, a casa.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Doncs el dimecres 8 de gener del 2025 li queden 10 minuts que volem acabar bé. I ho fem descobrint amb qui ens ha acompanyat avui des de les 10 de la nit aquí assegut amb mi a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè el Dia Mundial de la Ràdio podem venir a fer ràdio a casa vostra, però cada dia ve algú aquí a mirar-nos com fem ràdio. I avui és... Joao França, periodista, i... Veig que dius també antropòleg en pràctiques habitualment, eh?
Sí, fem una mica de tot en aquesta vida i m'estic convertint cap a aquest sector.
Molt bé. La primera pregunta obligada que et faig és... has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Doncs sí, jo crec que la que em quedo és amb el concepte de coaddicció, perquè sí. no coneixia el concepte i és una realitat que l'hem vist o n'hem sentit a parlar i m'ha semblat com interessant poder posar-li nom al patiment de la gent que viu amb altres persones que pateixen una addicció.
Doncs aquesta, idèntic que jo, tampoc ho havia sentit fins que l'Emma Suárez ens ho ha dit avui, i ho he trobat molt interessant, i si veieu la pel·lícula veureu que té molt sentit aquesta paraula coaddicció, els que hi ha al voltant de la persona addicta. Bé, tenia moltes ganes de parlar amb el Joao, que el podria presentar de moltes maneres, però d'entrada, diguem, autor també d'una obra que presentes divendres a Manresa, que és Hiperrevolucionaris i Supergais. De què es tracta això, Joao?
Doncs aquest llibre que l'hem fet amb l'Adrià Rodríguez Castelló és una història d'un col·lectiu que es deia la Coordinadora de Col·lectius per l'Alliberament Gai, i sobretot de la revista que vam fer, que es deia La Pluma, que va ser un col·lectiu que va durar molt poquet. Va començar el març del 78 i a principis de l'any 80 ja havia desaparegut, ja s'estaven dissolent. Però per nosaltres, el col·lectiu, el que reivindicaven, i sobretot aquesta publicació, que és el principal rastre que tenim del que vam fer, és molt potent perquè connecta, avança molts dels discursos queer que podem conèixer, sentir, llegir avui en dia, i ens semblava important reivindicar també una història que havia quedat una mica perduda o amagada dins les històries dels moviments LGTBIQA+, a casa nostra.
I tant, perquè de La Pluma segurament que molta gent ara és el primer cop que en sent a parlar, i a més estem parlant de just acabat el franquisme, el 78, 79, 80... De què escrivien a La Pluma?
Doncs escrivien una mica de tot, no? Hi havia una necessitat també, no?, en aquests moviments, no només en el cas de l'Estat espanyol, que veníem de la dictadura, però en els moviments d'alliberament sexual dels anys 70, sobretot, en altres països europeus, de construir referents i de poder pensar sobre la pròpia sexualitat i poder reivindicar. També compartir lluites socials, perquè hi havia molta connexió entre lluites, i això és molt interessant. I hi ha com també espai per algunes reivindicacions que van trobar cabuda en aquest espai o que estaven dins d'això, com per exemple l'opressió específica que patien les persones trans, no? Clar. I una de les coses que més ens agrada d'aquesta revista és que hi ha dos números amb un monogràfic on parlen dones trans en primera persona, més enllà del morbo que podia sortir a les publicacions de l'època.
T'has sorprès tu mentre feies aquest llibre?
Sí, moltíssim. De fet, el llibre ve de treballs que havíem fet prèviament de recerca sobre la història del moviment, i quan vam trobar aquesta publicació dèiem, és que això ho hem de recuperar, no? Perquè són discursos molt... que avui en dia els podem trobar encara molt, molt actuals, no? I que trenquen amb molta cosa del que ens ha arribat d'aquella època, perquè el que estàvem plantejant era trencar amb el sistema, no? I en aquell moment de la transició, en què s'obrien moltíssimes possibilitats, n'hi ha moltes que no van arribar a ser, però hi ha un company que va ser professor tant de l'Adrià com meu, que és el Jordi Mir García, que ell feia recerca sobre, no, aquestes idees revolucionàries que es plantejaven a la transició i la importància de poder conèixer aquests futurs que hauríem pogut estar, perquè també ens ajuden a entendre d'on venim, què ha passat i també cap a on podem caminar.
Clar que sí. No sé si aquells autors encara són vius, si llegiran aquesta recopilació i aquest llibre que heu fet vosaltres, però segur que els interessarà i els interessaria,
sí,
molt veure.
Sí, hem pogut parlar amb unes quantes persones que van formar part del col·lectiu i algunes que van escriure també dins de la revista i el llibre recollim, no?, converses amb aquesta gent. I ha estat un procés bonic també perquè, clar, perquè et fa pensar en com funciona la memòria, no? Hi ha un autor que és un referent en aquests temes de memòria, que és el Maurice Halbwachs, que parla de la memòria col·lectiva i diu la memòria col·lectiva es construeix o es preserva també, o sigui, és social la memòria, no? I per tant, la memòria és viva mentre hi ha un grup viu que sent seu aquella memòria, no? I com aquest col·lectiu va tenir una vida tan curta i la gent va prendre camins diferents, clar, la pròpia gent que havia estat allà tenia un record molt més difús que és altra gent que ha mantingut una relació, no?, amb un col·lectiu amb el que van participar a la transició. I ha estat una feina bonica com d'anar repescant bocins, no?, i fèiem entrevistes, però després dèiem, hem trobat aquest article, no?, et sona això? I com anar reconstruint també la memòria d'aquesta gent, no?, que ha estat un procés molt maco.
Els manresans, berguedans, gent del Bages, de l'Anoia, de tot arreu, on et poden venir a veure el divendres presentant?
A la llibreria Murmuri, a Manresa, estarem a les 7 allà, i tothom és molt benvingut.
Molt bé, Joao, i tu molt benvingut també avui aquí al Catalunya Nit. Ens ha fet molta il·lusió tenir-te aquí al costat i quan s'acosti l'estiu t'haurem de tornar a convidar per parlar de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya que presideixes.
Sí, són molts barrets d'aquests que ens anem posant i l'UPEC, que li diem, és un espai que vol ser un espai de trobada entre diferents sensibilitats d'esquerres, gent que no es trobaria tampoc en altres espais. Intentem generar un espai com de reflexió, com més pausada i abordar com una mica a fons temes que ens poden interpel·lar a tothom, no?, en un espectre com molt, molt ampli políticament i que ens ajudin, no?, a pensar quins futurs volem i quins poden ser compartits.
Doncs amb tots aquests barrets t'anirem convidant segur més dies. Ara el que et convido a fer és escoltar l'última cançó que escoltarem avui, aquest dimecres, a veure si t'agrada. Aquesta setmana ens acompanya a la sortida l'energia de Being Dead amb aquest tema que es diu Bangos. Esperem que demà tinguis un dia tan brillant com se li presenta a la persona a qui cedim avui l'última paraula. Fins demà a les 10.
Hola, com esteu? Soc en Josep Cots, un dels fundadors de la llibreria Documenta de Barcelona i especialitzada principalment en literatura, art i humanitats, encara que té altres tipus de llibres. Demà, 9 de gener, serà un gran dia per nosaltres perquè complim 50 anys. Una efemèride semblant no passa cada dia i que una llibreria hi arribi tampoc és gaire corrent. Que il·lusionats? Ho celebrarem amb ganes. Primer hi haurà un debat sobre el futur de la lectura, tema molt actual i controvertit. Després, naturalment, hi haurà una festa i ballaruga. Moltes gràcies i que passeu una bona nit.
Bueno, pues ya está.